Sintonia d'Històries del Boi a mig matí. Com sempre, saludem a l'Ernest Nogués. Bon dia, Ernest.
Hola, bon dia i bon sol.
I bon solet, què tenim avui? No ens podem queixar, no?
No fa tant de fred ja, no. De moment.
Tornarà, eh?
Segur. Estem tot just un mes que hem començat l'hivern avui, eh?
Exacte, exacte.
21 de gener, un mes just.
Un mes just, sí. I que passi a l'hivern.
Sí, ens en queden dos per endavant encara, eh? Per tot plegat, que passi aquest any més que mai.
Jo tinc ganes que sigui primavera, mira.
Sí, i tant, arribarà.
Arribarà. Tot arriba.
Oh, i tant que sí.
Avui, Ernest, de què ens parlaràs?
Bé, avui parlarem dels jocs infantils. Un tema que ens retornarà als que tenim uns quants anys, molts anys enrere. És un tema, un article que es va publicar al Boi 37 a l'estiu del 16, del 2016, i el vaig signar, doncs, jo mateix.
Molt bé. Vinga, molts jocs que segurament, molts dels nostres oients recordaran.
Segurament que sí, i per desgràcia molts es van perdent, no. Perquè la manera de jugar d'avui en dia no té res a veure a com jugàvem quan érem menuts, no? Que es passàvem el dia a les hores de lleure al carrer, no? I això vol dir que jugàvem amb els amics, amb els veïns, amb els companys de veïnatge o de l'escola, o com sigui, no? No com ara, que juga molt amb les maquinetes i les criatures no sociabilitzen gaire amb la resta, no?
És veritat.
I això no és bo, però els temps han canviat.
Sí, exacte.
Vull dir, clar, jugar és una activitat que es pot dir que és comuna a totes les civilitzacions, a tots els països del món, a totes les races, colors... des del naixement, quasi, no?, quan les criatures quasi juguen amb les mans fins al final de la vida, inclús els animals, no?, quan són sobretot menuts, que veus que juguen entre ells. Vull dir, inclús el mal ús del joc està considerat com una malaltia, que és realment, no?, que va provocar, això, el malaltia, vull dir que necessita un tractament mèdic.
Exacte.
En aquest cas... Evidentment, en parlem dels jocs infantils, els jocs que tant ens havien agradat de menuts, que no comporten cap perill, no? Si més no, passar una bona estona.
Molt bé.
Doncs en aquest article es va fer un primer recopilatori d'uns quants jocs, i ja es va deixar la porta oberta a possibles articles, no?, que ampliessin aquesta informació, i que, més que res, que no es perdessin a la memòria dels temps, no? Realment hi va costar una miqueta... No, a recopilar-los, perquè no recordaves ja molt bé, el mecanisme de cada joc, no? Inclús em vaig reunir amb molts amics o els familiars, veïns, a veure si recordaven, i va costar força, perquè, evidentment, tenim uns quants anys, i ja fa molts anys que no hi juguem, i les noves generacions que no han seguit ja no ens ho podrien explicar, això és el fumut. Bé, doncs aquí tenim, per començar, el joc d'estirar la corda, que és un joc que necessitava un bon nombre de jugadors, no? Es tracta, doncs, de tenir una corda gruixuda, llarga, i dividir, doncs, el nombre de jugadors en dos equips, és a dir, meitat cap a un cantó de la corda, meitat cap a l'altre, tot just al mig de la corda, al terra, si marcava una línia, doncs ja fàcil d'entendre el que venia, no? Es posàs durant el dia amb el tret de sortida... Els membres de cada equip havien d'estirar cap al seu cantó de la corda. Clar, llavors, qui tenia més força, evidentment, guanyava. El guanyant, doncs, com? Estirant cap al cantó teu i aconseguir que el primer jugador de l'altre equip, el que està al davant, doncs, trepitgi aquella línia que han marcat a terra. Per tant, guanyava l'equip, doncs, que feia seguir l'equip contrari cap amb ells.
Ok,
també, i tant. Sí, tant, i tant. Després hi ha el joc de la baldufa, aquest és el joc, si més no, una miqueta soso, diguem-ho així, no?
Home, no, que es feien virgueries amb les baldufes.
Sí, serà perquè no hi tenia gens de manya, per això ho dic. No, les baldufes, ja sabem, aquesta peça de forma cilíndrica, rodona, una punta de baix de metall, que se li enroscava una corda, amb un cop fort s'estirava i llavors la baldufa queia i anava rodolant, i és el que deies tu, no? Ja hi havia gent que tenien un art especial que els hi feien fer formes, volteretes i tot el que vulguis, no? I els altres, doncs, a mirar. Era el joc d'un, o si no, un, cada un, doncs, mira, si tenia la seva baldufa, fer competició de baldufes, no? El joc de saltar corda, que aquest joc... era un joc que bàsicament doncs, jugaven les nenes, no? Que segurament que tu podràs dir més que jo del que puc explicar o podràs afegir alguna cosa, no? És aquell joc doncs, que s'agafava doncs, una corda d'una dimensió més o menys llargueta, doncs, dues nenes o dos jugadors, una a cada cantó, que l'agafaven i llavors la feien anant donant voltes i llavors s'hi havien d'anar incorporant o saltar una tercera persona o una quarta, una cinquena, anant seguint, no?
Uh-huh.
Doncs és aquest, el salt en grup, que seria això, no? Anant fent girar la corda i llavors el ritme d'una cançó d'anar saltant una nena, diem, com posem doncs, com a joc de nenes, ens referirem com un joc femení, eh? Encara que també algun nen també hi saltava.
Sí, i nosaltres jugàvem a l'hora del pati.
A l'hora del pati,
me'n
sí.
Recordo, sí.
Sí, a les escoles no sé si s'hi juguen aquests jocs, ara jo no ho sé. No ho crec, perquè és el que et deia abans, eh?
Però jo, quan anava a IGB, doncs sí que recordo
clar,
bé jugar.
Encara no hi havia tanta tecnologia en aquella època.
No, encara no.
Bé, doncs el salt al grup, el ritme de la cançó, anaven saltant, anaven amb el ritme de la corda, si era més ràpid o més lent, i si alguna de les nenes doncs, s'hi entrebancava, doncs perdia, o anava ocupant no, el joc de fer girar la corda, i la que aguantava la corda doncs, passava la cua de saltar.
Uh-huh.
També em van comentar que hi havia un que se'n deia la serp, que eren dos participants doncs, que agafaven cantó i cantó de la corda, no? Com aquest, i llavors la restaven arran de terra, la feien córrer com si fos una serp,
sí.
No? I llavors les altres jugadors havien de saltar d'un cantó a l'altre sense trepitjar. Qui trepitjava, evidentment, perdia, quedava eliminat o passava a aguantar la corda.
Uh-huh.
El rellotge també és una altra de les variacions, que diu que era un jugador central, un només, que agafava la corda i la feia girar, doncs, al sentit de les agulles del rellotge, no?, amb el mareig que això devia comportar.
Uf.
La resta de jugadors estaven tots situats al voltant, en rodona, i quan la corda els hi arribava, els havien de saltar perquè no els toqués. Si eren prou despistats i la corda els tocava, els peus ja quedaven eliminats. I el que dèiem aquí, l'inconvenient seria doncs, la persona que estava al mig, que potser, si no tenia molt de guant, podia quedar ben marejada.
I tant, imagina't.
El fer el juli, no sé si et sona això de fer el juli.
No.
Fer el juli, que és saltar la corda molt, molt de pressa. Per tant, és a dir, fer les dues noies o nenes o nens que fan girar la corda, fer-les girar molt ràpid, el que obliga, els que salten, doncs també anar molt, molt, molt ràpids, amb el perill de desenganxar-s'hi i haver de sortir, doncs, sortir aviat, perdre. Entrar al revés, una altra modalitat que s'entrava al revés del sentit rotatori de la corda. No? Normalment, mm-hmm. si entrava el moment que la corda et quedava, diguem, feia el buit, doncs aquí no. El buit no sé si se m'entén. Quan la corda
ve cap a tu?
Sí, o diguem, quan la corda ve cap a tu seria entrar al revés, suposo.
Sí,
no? Més o menys. Doncs això, era un...
Necessitem una corda.
Ara, sí, perquè t'ho has d'imaginar i us veu més clar, eh?
Sí.
La barqueta també era dos jugadors, agafaven la corda i la feien anar a dreta i a esquerra, com si anés la barqueta oscil·lant pel mar, no? I els altres que jugaven havien de saltar quan la corda els hi venia per no trepitjar-la. Qui trepitjava, evidentment, sempre perdia, anava a ocupar el lloc de fer-la saltar o fer cua per aguantar la corda, per si eren molts.
Fixa't, abans ens movíem molt, eh?
Es movíem.
Ara, no? Ara amb les maquinetes... asseguts a jugar amb la maquineta.
Exacte, podies fer exercici.
Però amb el mòbil, vull dir, no amb la maquineta.
Sí, no amb el mòbil i després amb les tablets, o bueno, i amb allò...
Sí, sí.
No sé si encara juguen la canalla amb allò, els Game Boys i coses d'aquestes. Jo estic molt...
Jo una mica perduda, passat
de rosca ja de tot això, no ho sé. Com que tots van amb el mòbil hi ha de tot, no?
Sí, exacte.
Les cançons típiques, no? L'olla barrejada, el cotxerito leré, eren dues de les més populars a l'hora de saltar la corda. Un altre joc, el Pare Carbasser, aquest joc també era molt, molt conegut, no? Una colla de nens, nenes, els jugadors s'asseien en rotllana, un dels tants era designat el Pare Carbasser, que era, diguem, el moderador del joc. El moderador del joc és, llavors, el Pare Carbasser assignava un número a cada un dels jugadors, si eren 10, per exemple, de l'1 al 10, i ell seria el número 11, però no se li deia l'11, ell era el Pare Carbasser, per tant, era el Pare Carbasser, si s'havia de designar amb ell. Ell començava, el Pare Carbasser, quan va venir de la guerra, va portar 5 carbasses. Això ho deia el Pare Carbasser. El nen, no nena, que tenia el número 5, és el que havia de reaccionar. Havia de dir, què 5? El seu número. No, 3. És a dir, que ho desviava al número 3. El número 3 havia de fer el mateix que 3, 2, per exemple. O inclús podia dir, no, què 2, el pare Carbasser. Si aquest nen o nena es despistava, no entrava prou a temps, doncs se li diem, penalitzava amb una penyora. Qui tenia 3 penyores quedava eliminat. Aleshores, seguia el joc, podies dir, no, que 5, 3, 2, 4, o et podies equivocar i dir el número del que està eliminat, també. Per tant, també perdies. I llavors, per recuperar al final les penyores, no, havies de deixar una penyora, jo que sé, una cinta del cabell, una boleta de vidre, una canica, el que portés el jugador. Per recuperar-les, el pare Carbasser els hi feia fer mil i una animalades, no? O fer cantar, o fer ballar, o parlar amb una reixa, o jo que sé, no? Segons la mala o bona baba que tenia el que manava el joc. Aquest també està pràcticament ja a la memòria dels temps, aquest joc. És que ja no ho veus, no. No ho veus enlloc ja, no? Si no és amb esplais, en colònies, llocs així,
ja no
es veu. Un altre, que es deia el pollancre o l'atrapat, que també estava molt bé, es jugava amb un espai, doncs, no massa dispers, no? Un lloc més o menys delimitat, una plaça, més o menys que no fos un lloc molt ampli on es poguessin escapar els jugadors. Es podia jugar un nombre bastant elevat, un dels jugadors és l'anomenat perquè comenci, tot sol, ell ha de començar a atrapar a qualsevol dels companys, no? Per això diem, si és un carrer, pot tirar carrer avall avall i pot arribar a l'Arc de Barà. No, no es tracta d'això. Posem que jugaven a la plaça...
Es limita l'espai.
A la plaça de l'Església, punt, allí. O la plaça de la República, que és on jugàvem al pati, no? L'hora del recreo, que dèiem. Aquest nen que ha de córrer n'enganxa un, molt bé. Aquest que l'ha enganxat s'agafen de la mà. Tots dos han d'anar corrent fins enganxant-ne a un tercer, un quart... Evidentment, com més són, un, dos, tres, quatre agafats de la mà, més fàcil és arribar per un cantó agafant a un altre, però més difícil la mobilitat, no? Perquè córrer quatre, diem, amb una velocitat més o menys igual, amb un ritme igual, costa una miqueta. I si desenganxaven de la mà, no volies, havien de tornar a agafar de la mà. Evidentment, guanyava el joc el jugador que no era l'últim, el que no atrapaven, l'últim que quedava, no? Doncs els que anaven enganxant, doncs aquests havien d'anar a darrere del... I l'últim que quedava lliure és el que guanyava la partida. Una altra cursa de sacs, aquest és un joc més que res, es feien les competicions per les festes majors i tal, vull dir, no té res... Jo diria també d'aquests sossos, posar dintre un sac de roba, no? I mira, fer una línia de sortida, una línia d'arribada, i anar fent saltirons fins a arribar. Qui caia a terra, això, tornava a començar, i ja està, senzillament això, guanyava qui primer arribava, doncs, a la meta, i punt. El joc de la pedra, o fet i amagar, no sé com en dèieu, Valtros, si era aquest de
fet pat. I amagar.
Sí, aquí en dèiem el joc de la pedra.
No, jo fet i amagar.
Fet i amagar, no? Qui era de jugar a la pedra, ja està. Que era aquest era el molt popular també entre els nens, que també s'hi afegien les nenes, també, però aquest els nens també era un dels populars, com les caniques, com les boletes de vidre, no? Un dels jugadors, aquí també ha de ser un espai més o menys limitat, però que hi hagi llocs per on pogués amagar, no? Sí, perquè, evidentment, si és un lloc de fet i amagar i no hi ha llocs per amagar, si fas amb una...
Imagina quin plan.
Clar, si ho fas amb una plaça amb quatre parets a les cases i no hi ha res més, malament rai, no? Això més aviat, doncs, a un lloc del bosc, de la muntanya, de... no ho sé, a un carrer que hi hagi, a una placeta que hi hagi, inclús cases portals oberts, que avui en dia això ja no es dona, no? Això també...
També.
Un dels jugadors era el que parava, o que vol dir que és el que havia de començar el joc, arrambat a una paret, a un espai físic, a un arbre, on sigui, no?
Sí.
Que s'anomenava la pedra, no? I llavors havia de començar a comptar, doncs, no ho sé, fins a 20, per exemple, amb els ulls tancats, de cara a aquest espai, no? Mentrestant, la resta d'amics, de companys, es havien d'amagar a diferents llocs on te poguessin. A vegades sempre anaves a parar dos o tres al mateix lloc, fora, que havia arribat primer, no? Quan acabava de comptar, deia, qui no s'ha amagat, para. I llavors havia d'anar a veure, anar mirant, si veia algun dels jugadors amagats. Si l'espai era molt petit, a vegades veia alguna cama o el cul que sortia, no? Quan en veia un, corria cap a la pedra, cap a la paret, cap a l'arbre, aquest espai, no? I llavors deia, un, dos, tres, Joan, per exemple, o Josep, el nom del, o Isabel, del nen o la nena que havia vist. Si aquest nen o nena que ha estat descobert, també corria cap a la pedra junt amb el que parava i arribava primer, el jugador descobert, doncs se salvava, no, ja no quedava eliminat. O inclús podia dir, 1, 2, 3, la pedra salvada per tots, i salvava tots els jugadors, i aquell pobre desgraciat primer tornava a parar. I així, i si aconseguia doncs, el que parava, doncs, dir, arribar ell primer a la pedra i dir, 1, 2, 3, Isabel, aquest quedava llavors eliminat, o passava a parar, no? A parar es veu que no agradava a ningú.
No agradava a ningú. Era una mica avorrit.
Era avorrit, clar. El que dèiem també, hi havia molt d'exercici. Corredisses amunt, sí, corredisses avall. Clar. Vull dir, això està clar, eh? A l'altre joc, 1, 2, 3, pica paret. Aquest, et sona? Jugàveu quan éreu menuts?
El pica paret, tant.
Sí, no? Aquest també és un dels jocs de reflexes, més que res. Evidentment, el jugador que parava es posava de cara a la paret, la resta de jugadors se situaven alineats en línia recta, uns, no sé, uns 8 metres aproximadament enrere d'ell. Llavors, el jugador que parava doncs, estava de cara a la paret i deia 1, 2, 3, pica paret. Quan ell deia aquesta frase que es diu ràpidament, la resta es havien de moure avançant cap al jugador que parava.
I que no et veiés.
Que no et veiés. Sí, que ell, clar, quan acabava de dir 1, 2, 3, pica paret, es girava el cap ràpidament i si en veia algun que es movia...
Enrere,
tornar a començar. Els altres que no havien estat descoberts es quedaven, doncs, als passets que havien avançat. Aleshores, qui aconseguia arribar amb el que parava, li tocava, doncs, l'esquena, l'ombro, llavors tots es posaven a córrer cap a la línia de sortida i el que parava també, si n'atrapava algun, doncs, era aquest el que pararia després, i si no, a repetir altra vegada el mateix.
Sí, sí.
És així, s'entén, no? Perquè a vegades...
Sí, home, jo crec que aquest era molt popular, aquest joc.
Era popular, sí, sí. Aquest
jo crec que aquest, qui no ha jugat?
Uf, quin fart s'havien fet, Déu-n'hi-do. També una miqueta de corredissa, com
I
dèiem.
I a més barato.
Baratos? No, això també, vull dir, l'economia va conjuntada amb els temps de fins fa pocs anys, no? Que no es permetien gaires bestieses, eh? A l'hora de jugar, barato al carrer, que ara, evidentment, tampoc es pot jugar gaire al carrer pel trànsit que hi ha, no? Que també és un...
Clar, ha canviat molt, eh?
Clar, és un punt negatiu, no? I positiu en defensar la canalla que juguen en tanta maquineta, no? Diran, com voleu que juguem si no podem?
També, sí. També és veritat.
I el joc dels cèrcols, aquest també... Aquest no, jo no l'he jugat, i aquest és... El joc dels cèrcols, és a jugar amb cèrcols de bota, o bé en cèrcols de cascos d'arengada, o inclús de llantes de bicicleta que traien els radis, i amb un bastó anàvem fent córrer doncs, aquests cèrcols pels carrers. Això, això en la meva època ja, això ja no es feia. Roda diu que els nens de Roda de fa molts i molts i molts anys el lloc preferit era la baixada de les monges, ja em diràs tu.
Imagina't.
Una miqueta animals, com devien anar corrent darrere el cèrcol. Déu-n'hi-do. Tenim l'altra, la gallineta cega, aquest és molt, molt, molt popular també. No té res, fer una rotllada dels nens i nenes, un altre nen o nena al mig amb els ulls tapats, se li donava unes quantes voltes, i llavors, vinga, havia d'anar...
Amarejat,
sí, amarejat, sí, recordo, a mi no m'agradava aquest, eh? Anar palpant amb les mans esteses, agafant-ne un, que no es movien, eh? És a dir, que el primer que agafava...
No es movien en teoria.
En teoria, no? Però si veies que s'acostava una miqueta, sí, que no es podia,
sí.
Eh?
Sí.
Aleshores, el que parava, amb els ulls tapats, havia de tocar la cara, el cos, a veure si endevinava de qui es tractava. Si ho endevinava, el pobre desgraciat endevinat, cap al mig, a rodolar i a marejar, i l'altre passava al costat.
Exacte.
Un altre, el palet o la xarranca, aquest també era molt popular. Aquest m'agradava molt a mi, de veritat.
A mi també.
Era un dels que m'agradava més, sí. Bé, és un dels jocs més populars a tot arreu, Catalunya, tot arreu, Espanya, tot arreu, eh? Vull dir, és dels jocs que potser... Bueno, no, tampoc em veig jugar, però també fins fa pocs anys encara hi veies jugar alguna canalla.
Sí, sí, sí.
Sí. Bé, doncs es havia de marcar terra, quan les terres eren de terra, o si no, doncs mira, amb un guix, marcar una, com una creu en dos braços, i havien de marcar, doncs, numerar les caselles, no? És a dir, i a dalt al capdamunt fer com un semicercle que s'anomenaria cel, en dèiem. Aleshores, havies de marcar aquesta escaleta, amb les, eren 8 caselles, de l'1 al 8, més el cel, que era el 9. Començaven els jugadors. El primer, tiraves el palet, un trosset de còdol, un trosset de pedra, el que sigui, la primera casella, que la tenies al davant mateix, la número 1.
Sí.
La primera escaleta, no? La primera graó de l'escaleta. amb un peu havies d'anar saltant per damunt doncs, de l'1 i anar passant del 2, el 3, el 4, sense trepitjar mai cap línia. Inclús quan arribaves a la casella 4 o 5 o 7 o 8, que eren les que feien la creu, que estaven una al costat de l'altra, podies separar les cames i un peu a cada una. No sé si m'explico.
Sí. Bé, jo sí, perquè he jugat, clar.
No? Clar, és que jo ho estic veient, no? Ho estic veient encara. Saltaves 1, 2, 3 amb el peu, amb un sol, amb la pota coixa. 4, 5, pom, descansaves. 6, aixecaves la pota altra vegada. 7 i 8, descansaves. Sí. I el 9, al cel, podies descansar també. Llavors tornaves enrere i quan arribaves al número 2 en la pota coixa havies de recollir el palet que estava a la casella número 1, saltar, pam, ja tenies el número 1 guanyat. Amb el 2 feies el mateix. Evidentment no podia tocar mai el palet, cap línia, tampoc quan el tiraves, cap línia marcada.
Ara no sé si jo ho faria això, eh?
Jo no crec, eh? Jo em trontollaria.
Només de pensar la pota coixa ja caig.
No tenia, ens faltaria equilibri, ja no?
Jo crec que sí.
Doncs el que dèiem, el 2... El 3, el 4, evidentment, com més lluny havies de tirar el palet, el 7 o el 8, per exemple, el 9...
Home, s'anava complicant la cosa.
Havies de tirar-ho sempre des de la base. Clar. Llavors tiraves, et caia damunt de la línia, llavors això ja quedaves eliminat, diguem-ho així, que passava el següent jugador, i quan et tornava a arribar al torn, reprenies el joc en la casella que havies fallat. Mm-hmm. Però era, realment era molt bonic.
Era divertit, sí.
Una altra, la cursa d'ous. Aquests també eren més aviat per les festes majors i tal, perquè ja recordo, potser que havíem jugat alguna vegada al carrer, però era molt difícil o quasi impossible que les mares et donessin ous per jugar al carrer, perquè clar, sabien que aquest ou ja es perdria. I els ous estaven molt valorats perquè era un element car.
Clar.
Sí, no, era menjar i no es podia fer molt bé. Duraves perquè juguessin les criatures i saps que allò es trencaria. Per tant, ho substituïem amb qualsevol altra cosa que s'hi semblés, no? Posaves la cullera a la boca, l'ou o substitutiu al damunt, i llavors havies de fer aquesta cursa des de la sortida fins a la meta sense que et caigués de la cullera. Si queia, tornaves a començar. I guanyava, doncs, qui menys caigudes havia tingut o qui arribava primer.
Exactament.
Com una mena de carrera de sacs, però amb ous.
Amb ous.
Un altre, els quatre cantons. Aquest no sé si et sona.
No.
Aquests dels quatre cantons, aquests hi havien jugat moltíssim els nens i nenes a dintre Cal Guibernau quan anàvem a escola allí. Mm-hmm. El primer dia hi havia les escales d'entrada, el primer replanet, doncs aquí el número és limitat, 5 jugadors, ni un més ni un menys. Per tant, es posava un a cada cantó d'aquella primer replà i l'altre al mig. Ah. Amb un senyal que hi ha convinguda, doncs, que es deia, jo què sé, toca, o ja, pam, es havien de moure, els quatre dels cantons es havien de moure, canviar de lloc. I el que estava al mig havia d'aprofitar aquell moment per ocupar un dels llocs que quedava buit. És a dir, quan deies ja, els quatre jugadors s'havien de moure sí o sí. Ah. I el del mig havia de ser prou espavilat per ocupar qualsevol dels racons que quedava lliure en el moment de desplaçar-se als altres quatre. Si ho aconseguia, el que quedava sense lloc passava al mig i anant-se repetint així. Sense més, era un joc senzill, però se'n fèiem uns farts, que Déu-n'hi-do. El joc de les cadires. Aquest seria, diguem, una variant, o sí, una variant dels quatre cantons, no? Aquest és molt conegut, molt i molt conegut, que juguen inclús els adults encara, potser en trobades familiars, no? Situar, doncs, si són 10 jugadors, posar 9 cadires. 9 cadires posades en fila, però encavalcades. Una mira a la dreta, l'altra a l'esquerra, la dreta a l'esquerra, la dreta a l'esquerra. El ritme d'una cançó o de la frase «Quién va a Sevilla, pierde su silla, quién va a León, pierde su sillón», per exemple. Quan s'acabava, pam, s'havien de seure. Evidentment, si eren 10 i hi havia 9 cadires, un quedava fora. Per tant, aquest quedava eliminat. Es traia una cadira, es tornava a repetir. I així, successivament, fins que només quedava una cadira, dos jugadors...
Et mataves per la cadira.
Sí, i es mataven per la cadira. Vull dir, així de senzill, no? Que guanyava dels dos últims jugadors i el que ocupava l'única cadira que quedava. I ja
sí,
està.
Sí, sí.
Una altra pedra, paper, tisora, aquest és, sí, senzillet també, no? Sí. Aquest es juguen dos participants només, això sí, es poden fer els equips que es vulguin de dos, no? És a dir, els dos jugadors s'encaren cara a cara, amb les mans plegades al darrere, no? Amb els punys closos, i després de dir un, dos, tres, pedra, paper, tisora, les desplacen ràpidament cap al davant, formant una de les tres figures, no? Mm-hmm. Per tant, pedra, paper, tisora, avançar la mà. El puny clos significa la pedra.
La pedra.
La mà plana és el paper. Sí. I la mà amb els dits del mig i l'índex, separat és la tisora. Mm. Molt bé. Si un té el puny clos, que és pedra, i l'altre la tisora, qui guanya?
La pedra.
Bé, clar. El paper diu que guanya a la pedra perquè l'embolica, sí. La tisora guanya el paper perquè el talla, i la pedra guanya la tisora perquè amb un cop de pedra la xafes.
Exacte.
Doncs, i si sortien dues figures iguals que coincidien els jugadors, doncs es tornava a jugar.
Es tornava a jugar, sí. Això és rai.
Això és rai. Picada a mans és un altre de joc de reflexes, no? També s'hi jugava força, també en parelles. És a dir, un dels jugadors estén les mans amb els palmells de cara al cel i l'altre li va passant les mans suaument sobre els palmells i sap que amb un moment o altre picarà. Per tant, ha de tindre l'astúcia, el que para la mà, d'en retirar-la perquè no li piquin. I l'altre ha de ser prou ràpid de picar-li abans que l'en retiri. Inclús el que té la mà a sota, el que para, també pot girar-la i picar a l'altre al damunt, no? Si m'entén? Vull dir, el que para la mà de la palma de cara al cel, la pot girar i, pam, picar-li. És reflexes per... amb l'astúcia aquesta que molt suaument, pam, paf, no? I guanya qui pica
garrotada.
Primer. Garrotada. Guanya qui pica primer, el de sota o el de dalt.
Uh-huh.
Després ja acabem, ja, arrencar la ceba, no? Aquest és un joc que ara està, bueno, està prohibit, suposo que no cal que el prohibeixin perquè no hi juga ningú, no? Però aquest el van prohibir, aquest joc, perquè aquest és un joc de força. I realment, clar, si jugues en criatures o inclús en grans, forçar el cos, i sobretot en criatures amb edat de creixement, no? Pot ser perillós per l'esquena, pels ossos, no? Bé, els jugadors, que eren les cebes, s'asseien a terra, encavalcats, no? Agafats per la cintura, 7, 8, 10, asseguts a terra. Llavors hi ha el que fa de pagès. El pobre pagès és el que realment és el que patiria els efectes del mal ús del joc, no?
Aquest
havia d'estirar, agafar de les dues mans del primer jugador i estirar cap amb ell per arrencar. Evidentment, el primer jugador que feia de ceba tenia tota la rècula al darrere que l'estaven estirant cap amb ell fent força. Qualsevol despistada també del segon jugador, no? De la segona ceba que es desfés de la cintura podia ajudar que el pagès l'arrenqués. Bé, i així anàvem fent, anant arrencant cebes. Si aconsegui arrencar una ceba, aquesta ceba passava a fer de pagès darrere del pagès, és a dir, que era pagès i ceba, que eren dos que estiraven i feien força la resta, i així. Si eren tres, doncs tres contra set, i anar fent. I, bueno, i guanyava, doncs, el d'això, l'última ceba. No, home, no, és a dir, que guanyaven si tot podien aconseguir arrencar totes les cebes. Sí que és un joc una miqueta...
Sí.
Sí. I ara només queden dos, el pla, que també no sé si... Aquest és un joc de seleccionar jugadors per un altre joc. No et sona? És a dir, que es posaven dos jugadors, els dos caps del futur joc.
Sí, sí, sí.
És a dir, els dos capitans es posaven un davant de l'altre, s'agafaven de les mans, deixant un espai ample, el que donava, diguem, els braços, i passaven tota la resta de jugadors per sota...
Com un càsting.
Pla, la bandera, pla, la bandera passarà, por delante corre mucho, la detrás se quedará, pla, a poc a poc. I l'últim pla quedava, doncs, el jugador entre les mans, els braços dels dos capitans. I els hi feien una pregunta. Segons el que responia, què t'agrada més, el blanc o el negre? Doncs el blanc. Un dels capitans s'havia signat el color blanc, l'altre el negre. Mm-hmm. Doncs passava a formar part de l'equip, doncs, del blanc. Clar, si dèiem Jordi o Mercè, que per la simpatia podia, o vaig a la Mercè o vaig amb el Jordi. No, doncs no sabien a qui pertanyia el blanc o el negre, doncs... passava...
Nosaltres això no ho fèiem, nosaltres anàvem a saco i cadascú escollia el que volia.
Aquí doncs es feia aquest cerimonial.
I llavors s'enfadava més d'un, però vaja, és el que hi havia.
Eren més diplomàtics aquí a Roda.
Sí, ja ho veig, sí.
Per tant, doncs vinga, també podia ser que un equip tingués set jugadors, l'altre només en tingués tres, clar.
Clar,
això també podia passar.
En el que comentes tu, sí.
Sí, sí, perquè no es deia un límit de blancs, un límit de negres.
Ah,
era així. Suposo que era per algun tipus de joc, no? Perquè sí. Si havien de ser jocs que havien de ser menjats a meitat, potser no. No ho recordo ja, eh? I l'últim era ni sí, ni no, ni or, ni plata, ni blanc, ni negre.
Uh-huh.
Aquest joc, senzillament, era el que parava, el capità de la partida, doncs feia una sèrie de preguntes a un dels jugadors, no? Per tant, el jugador mai havia de poder respondre el que responia, ni blanc, ni negre, ni or, ni plata, ni sí, ni no. I, evidentment, el que feia la pregunta sempre feia preguntes derivades a que havies de respondre una d'aquestes sis respostes. Vull dir, sempre anaves per aquí. I l'altre havia de tenir l'astúcia, doncs, d'empescar i respondre qualsevol cosa que no fos això.
Que no fos això.
I, evidentment, hi havia algun... ràpidament queies i deies la paraula prohibida. Això no trigaves massa temps, no podies aguantar més i patapam. I després aquí també hi ha els jocs en rotllana, doncs hi ha una sèrie, es va posar al boi, una sèrie de cançonetes que estan aquí, doncs, amb les lletres posades aquí perquè el vulgui recordar. Mm-hmm. I aquí s'acabava, doncs, la primera part dels jocs infantils.
Molt bé, molt divertits. Eh? Avui ens ho hem passat bé.
I tant, recordar vells temps.
I tant. Doncs, Ernest, moltes gràcies i tornem la setmana vinent.
Fins la setmana que ve. Que vagi molt bé. Adéu, adéu.